Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Maria Costa. Nou possible cas de violència masclista a Lugo, Galícia. Un home d'uns 40 anys hauria assassinat la seva parella en un pis al municipi de Viveiro i després s'ha intentat suïcidar. El presumpte agressor l'han traslladat en estat greu a l'hospital. Els fets han passat aquest migdia i la primera hipòtesi és que es tractaria d'un nou crim masclista. Al domicili treballa ara la policia judicial i científica per tal d'aclarir els fets. La víctima tenia un fill d'una relació anterior i feia 10 anys que tenia una relació sentimental amb el presumpte. Presumpte assassí. Recordem que el telèfon d'atenció i informació davant d'un cas de violència masclista és el 900 900 120. Funciona les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, és gratuït i confidencial. En cas d'emergència davant d'una agressió també es pot trucar al 112. Més notícies amb Miquel Jarque.
És una mesura sense precedents. El màxim tribunal de justícia francesa ratifica la condemna a un any de presó amb polsera electrònica contra l'expresident francès Nicolas Sarkozy. La instància judicial ha rebutjat el recurs de Sarkozy, de 69 anys, processat per corrupció i tràfic d'influències i que ara remetrà al Tribunal Europeu de Drets Humans, i és que el seu advocat sosté que els jutges francesos han denegat a l'expresident un procés que li reconegui tots els seus drets.
Il est calme, déterminé.
Està tranquil, amb determinació. Sap que hi havia un risc de conflicte entre el cas jutjat pel Tribunal francès i el del Tribunal Europeu de Drets Humans. Davant d'això, ha decidit apel·lar, si bé complirà amb la sentència, que ara és definitiva.
El secretari general de l'OTAN ha convocat aquest vespre Volodymyr Zelensky i un grup de líders europeus a una trobada a Brussel·les per discutir el futur de l'ajuda a Ucraïna. La reunió es produeix menys d'un mes abans de l'arribada de Donald Trump a la presidència dels Estats Units. Brussel·les, Jordi Baró.
Bona tarda. Minicimera informal aquest vespre a la residència oficial del secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, amb Zelensky físicament a Brussel·les i amb un grup de països, Alemanya, Itàlia, França, Regne Unit i Polònia, més dels líders de les institucions europees i, en principi, sense Pedro Sánchez. És un moment crític en la guerra, repeteixen fonts europees, i hi ha la incertesa pel futur de l'ajuda militar a Ucraïna amb l'arribada de Trump. Davant aquest risc és el moment de no afluixar en el suport, segons la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
El món ens està mirant. Els nostres amics i encara més els nostres enemics observaran amb atenció com sostenim el nostre suport a Ucraïna, i aquest suport ha d'estar blindat.
Ironclad. La reunió d'avui és prèvia a la cimera demà dels 27 en participació de Zelensky, amb el debat obert sobre la negociació d'un eventual alto el foc i sobre l'enviament de tropes de pau alimentat per França.
286 banquers espanyols han cobrat més d'un milió d'euros durant el 2023. Són dades de l'Autoritat Bancària Espanyola, que constata que aquesta quantitat ha augmentat en 51 persones respecte a l'any 2022. Si discriminem per sexes, es tracta de 259 homes i 32 dones. La retribució més alta és de gairebé 14 milions d'euros, tot i que el rànquing no revela cap nom, segons les dades que va fer públiques el Banc de Santander. Una de les persones que figuren en aquesta llista seria la seva presidenta, Anna Botín, que hauria guanyat més de 12 milions en l'exercici del 2023. D'aquesta manera, Espanya se situa com el quart país de la Unió Europea amb més banquers amb sous milionaris.
Aproven la compra del 50% del cacaulat per part de l'empresa Idilia Foods, que fa productes com el colacau i la nocilla. Quan es va anunciar l'operació el mes passat, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència va donar el vistiplau subjecte a compromisos. Ara aquest organisme regulador creu que l'operació no comporta un risc de l'alça dels preus perquè hi ha factors que pressionen a la baixa. Vuit de cada 10 pisos inspeccionats avui al barri de la Font de la Pólvora de Girona tenien la llum punxada. Un dispositiu policial ha protegit els tècnics que han fet els controls. Fèlix Martín, bona tarda.
Hola, bona tarda. La llum punxada al barri provoca, entre d'altres, la saturació de la xarxa i continus talls de llum, entre d'altres, a l'escola, la llar d'infants i la farmàcia. Des d'Endesa asseguren que el frau elèctric en aquest barri de Girona cada cop creix més. I el director de l'escola Bressol, Gerard Guerrís, té molt clar el motiu.
Jo fa 6 anys que vaig començar a treballar aquí. I el primer que em van dir és hi ha 500 vivendes i 80 són pisos marihuana.
Enmig d'un ampli dispositiu de Mossos i Policia Municipal, els tècnics d'Endesa han inspeccionat 52 escomeses i n'han desconnectades 42. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
I ara, els esports amb Sònia Olear. Bona tarda.
Bona tarda. El Barça rep el Manchester City a Montjuïc a 6:45 a la 6a jornada de la Lliga de Campions femenina. Les culers tenen l'objectiu d'accedir a la següent ronda de la competició europea com a primeres de grup. El Barça necessita una diferència de 2 gols per ser primer de grup per contrarrestar els 2 gols en contra de l'anada a Manchester, on van acabar el partit 2-0. Aquest partit començarà a 6:45 i el podeu seguir en directe a la transmissió que en farem a la TDG de Catalunya Ràdio. L'Espanyol rep a 9:45 al València en partit ajornat de Lliga. La transmissió d'aquest Espanyol-València la podeu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Els blanquiblaus afronten aquest partit amb l'única baixa de Pol Lozano sancionat. Encara en futbol, el Barça vol que tant De Jong com Araujo o renovin o acceptin un traspàs, si no el club es planteja que no juguin. En bàsquet, el Joventut rep a 9:15 el Trefalso Pot polonès a l'Eurocamp masculina, i a la Lliga Sobal d'handbol el Franklin Granollers rep a 9:00 el Navà de Segòvia.
Fins aquí les notícies.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Aquesta setmana volem explicar-vos la sentència del cas Pelicó i les seves conseqüències abans que ningú. Per això, les dones i els dies fem el programa des de França, perquè la vergonya ha de canviar de bàndol.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimecres a partir de 9:00 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Passen 7 minuts de 4:00 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
Caprabo us ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Bona tarda, família. Avui és dimecres, 18 de desembre, i si és dimecres vol dir que fem la sobretaula amb els carquinyolis majors. Biel Durán, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Molt bé. Si
constipador no també o no?
No, sóc així ja.
Ostres, tu. Sí. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Déu-n'hi-do entre l'un i l'altre. Per muntar un moble estem,
estàs,
tu i jo.
Estàs millor.
Molt millor. No em vas a parar,
sí,
per favor.
Les fosses nasals teves ara mateix.
Mare de Déu. És que és complicat no poder respirar, eh?
És complicat. Bueno, pots morir, sí.
Què dius? És una tonteria, això dels constipats. L'altre dia ho parlava amb la Dolors, deia, però és que això de respirar és important. Ve a ser important.
És un detallet de la vida.
I dormir amb la boca oberta és una mica incòmode.
Ja t'entenc. Tu t'ho notes pel matí, que
estàs
amb la
boca
oberta?
M'ho noto, sí. I me n'adono que a la matinada respiro per sota el pijama, perquè penso, així se m'hidraten les cordes.
Tu saps que ens mengem, ara m'ho inventaré, però més gairebé una desena d'insectes al cap de l'any per dormir amb la boca oberta.
Doncs, nano, per això no he esmorzat avui, saps?
No, jo ho tenia ple.
Avui som dimecres, normalment t'acompanya l'Estel Soler, però avui tenim, jo diria que és la cupletista més estimada de Catalunya, la Brigitta Lamour.
Soc la crítica de Marieta, que arreu aquest cap de carreria i amb el mateix soldat, si no hi hagués anat, jo encara tornaria a anar a la Font del Gat.
Bravo!
Bravo!
Brigitta Lamour, benvinguda també dimecres, eh?
Bones tardes, radioients i radioientes. Nena, jo no vull dir res, eh?
Però
no ets tu, això, jo no vull dir res.
Pobre Carlos Baraiber. Carlos Baraiber, bona tarda.
Bona tarda, bé, rata.
Per al·lusions. Home, ell que m'aguanta aquí el Sant Cristo gros. I, pobret, ara em dius que ha patinat, que no ho va fer bé ahir.
No, al revés, a mi em va fer molta il·lusió, i vaig dir en directe, que deia la tarda amb el Baraiber.
Gràcies als
separadors.
Ai, senyor, carquinyolis de la producció, el David Bueno i avui a la peixera, la Dolor Joanola, i les ratafies del control, en Sam Silva i en Fran López.
Cari, tu estàs fet a mida, això no s'oblida, el teu cos i els meus són pura geografia, i ara m'he de creure.
La Maria Jaume, això és Nostàlgia Airlines, el millor disc de l'any, segons la revista Under Rock. Apunteu, Maria Jaume. I carquinyolis habituals també em queda per saludar Esther Vallès, Fran Domènech, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Feu bona cara, vosaltres encara no us heu posat malalts.
Sí, estem a punt de posar-nos malalts quan agafem vacances.
Quin percentatge de l'equip tenim malalt aquesta setmana?
Doncs jo crec que un 70 hem tocat. Sí. Potser... entre la gent que la malaltia l'ha tombat i la gent que, tot i tenint malaltia, segueix venint o fent el que pot.
Jo.
Montse Marcoig, Escoler, la Lola... bueno...
Us brillen els ulls molt a tots.
Sí, estem emocionats, estem emocionats.
Feu ullets, sembleu la moticona de WhatsApp.
Compte quanta gent som a l'equip i ja em dius quants d'aquests estem malalts.
L'Esther i jo ja ens vam posar malalts a principi de temporada,
sí,
també.
Sí, vam començar malalts.
I ella va perdre la panxa, no?
Sí, amb una gastroenteritis de cavall.
El que no és just és que jo vaig perdre la veu amb tu i ho he anat empalmant fins ara. I dic, quina broma és aquesta?
Està culpant, eh?
Quina broma és aquesta?
Vas perdre la veu amb mi?
Home, i tant, no te'n recordes? Que vaig...
mitjans de setembre.
Aquella tos horrorosa que vaig arrossegar fins la setmana passada i aleshores ho vaig substituir per mocs.
En 3 mesos, eh?
Ah, endavant, endavant. Ai, senyor, Carlos Baraiber, has fet els còmputs ja de l'equip?
Estic comptant, estic comptant. Ah, quatre persones que heu estat a baixa o heu fallat algun dia.
Sí.
De les 15 que som.
Déu-n'hi-do.
I les altres totes han anat estornades.
I la Dolors, estampant... que estava malalta, i tu també, que ho has de comptar aquí.
Més d'un terç de l'equip.
Un terç de l'equip.
Malalt.
En fi, Carlos Baraiber, què m'explica vostè?
Mira, tots esteu al cas, crec, d'aquest assassinat a Sòria, que s'ha pogut resoldre gràcies a que el cotxe de Google Street View va fer una foto al sospitós ficant un cadàver embalat al maleter del cotxe.
Molt fort, perquè la Brigitta està fent cara de no entenc res.
No,
Brigitta,
nena.
Un assassinat
sí,
que l'han descobert feia mesos que l'havia matat el senyor o la senyora.
Un any.
I l'han descobert perquè el Google Street View, que és aquest Google, aquest cotxe que va amb càmeres,
sí,
l'havia enganxat allà mentre posava el cos en un maleter.
Què dius, nena? Mira, veus una cosa bona d'aquestes coses
de
modernes.
Street View. Doncs mira, sí.
Estaves al cas, Vial, tu me'n fas quedar.
Tenia ni idea. No?
Veus, nosaltres... És que ens queda molt lluny.
Google Street View, sabeu, és
sí,
això.
Sí, això sí. Sí, aquí arribem.
Ja està. Un senyor ficant una mena
és
de cosa
fort,
embalada
eh?
Amb cap.
Es veu, es veu.
Embalada amb cap,
encara es veu ara.
Encara es veu?
Anirem entrant en detalls.
Sí, sí, la foto hi és i corre.
I ho heu buscat?
Sí. El cas és curiós només per aquest titular. Però, clar, si és que si segueixes indagant una mica més, encara hi ha més curiositat. Sobretot una pregunta que s'alça davant de totes. Com pot ser, em pregunto jo, que hagis mort una persona, que hagis pres la molèstia d'esquartrar-lo, perquè s'ha trobat el cadàver i han trobat el tors i falta el cap. Et prens la molèstia d'embalar-lo, prou cuidadosament. Has pogut escapar-te durant un any de la policia...
Això és el més fort.
Això, o sigui, un any fugat de la policia...
Exactament.
Però que en cap cas, i aquí necessito l'atenció a tothom, que en cap cas et cridés l'atenció... que tenies un cotxe de colorins amb una càmera gegant al sostre, al darrere teu, mentre feies la feina.
Però fixa't, perquè la imatge és quan ella està apretant, diguem-ne, malauradament, el cadàver dintre el maleter, intentant, potser està molt concentrat.
Però és que aquest cotxe, el Google Street View, és que no és un cotxe normal.
És supersònic.
I jo li he preguntat al Toni Noguera, el nostre expert en tecnologia, com és el cotxe que fa les fotos per Google Street View.
El més habitual és que les imatges de Street View, de Google Maps, vinguin d'un cotxe oficial de l'empresa. Normalment és un cotxe normalet, un turisme, que no cridaria gaire l'atenció, a vegades potser pels logos que porta enganxats, tot i que també pot portar colors normals. I després el que segur que no passa inadvertit és l'estructura immensa que porta a sobre amb una càmera de 360 graus que està una mica elevada perquè pugui capturar doncs, el màxim de carrer possible. Això, si estàs atent, si estàs amb els ulls amunt i no a dins d'un maleter, segur que ho veus.
Però sí, clar, tenim un cotxe, per tant, de Google, ben formós, que només que porti els logos ja, el logo de Google és coloraines.
Però jo, Carlos, aquí tinc un dubte. Si tu estàs posant el cadàver, no deixaràs de posar-lo perquè de sobte passi un cotxe.
Per tant, encaràs el maleter.
Escolta'm un moment. Si una cosa t'has de fixar, dic jo, quan estàs movent un cadàver, és en el teu entorn. Hòstia, mira, a darrere teu...
A veure...
Estàs sol, no tens ulls a darrere. Jo l'entenc.
Falten alguns detalls.
Perdoneu un moment, amb respecte per la víctima, perquè això és una borrada, eh? O sigui, fer tot aquest assassinat i amagar el cadàver a plena llum del dia i no veure el...
És que voleu dir que de vegades no tenim una mica mitificats els assassins, que pensem que són intel·ligents.
Més dades.
Normalment no ho són.
Correcte. Això està passant, i no vull inferir res del que tu acabes de dir amb el que diré ara, però això està passant, a més, perquè afegeix estranyesa al municipi surià de Tajueco, on hi viuen 56 persones. O sigui, aquest tio se sap la matrícula i el nom del propietari de tots i cadascun dels cotxes del seu poble. I tot i així, el cotxe de Google Street View li fa la foto ficant el cadàver al...
S'ha de dir que està molt d'esquenes. A la foto apareix ell d'esquenes.
Que no ho veu.
Amb una mena de xaleco, com es diu, un xaleco?
Una armilla.
Hòstia, ara no sabem parlar, nen. De veritat, eh? És que...
Com es diu, la disfòria, com es diu?
Una armilla. Simpatia fonètica, això és el que busques.
No, porta una armilla com d'operari, de treballar. A més, gairebé s'identifica on treballa. Es veu com un logo darrere de l'armilla, on es pot gairebé identificar el nom de l'empresa per la qual treballa.
Per favor.
Total, que aquest senyor tenia clavat el clatell als ulls de Google Street View, no se'n va adonar, i ara la policia l'ha trobat un any després, ell i la seva parella com a presumptes assassins, i els ha detingut. Veurem com acaba aquest tema als jutjats, però no pinta bé.
És que ara estic veient, soc a Google Maps, clar, posa Tajueco, que és molt petitó, i només que passegis ja veus aquesta barbaritat, no?
I aviat sortiré com a punt d'interès, ja t'ho dic.
Ostres, per favor.
Deixeu-me fer un apunt sobre el Google Street View, perquè vaig tenir una època que estava molt enganxat al Google Street View, quan va sortir, podies agafar el ninotet groc, el posaves a dins dels carrers, de qualsevol indret del món, i no sé si sóc l'únic friqui, crec que no, que molta gent de la nostra generació es passava hores i hores deixant anar el ninotet a llocs random del món.
I tant, a veure com és el món.
A veure com és Nova Zelanda, inclús feies aquell joc de, a veure on, si saps endivinar on és aquest lloc aleatori, superaleatori.
M'encanta aquest joc.
Carretera. De fet, hi ha un joc que es diu GeoGuessr, que té uns punts i unes estrelletes i tal, i que us aconsello que hi entreu perquè et fa aquest joc el mateix programa. Tu entres, et deixa en un lloc, qualsevol carretera, camí, autopista perdut del món, i tu has d'endevinar. Com menys quilòmetres hi ha de distància amb el punt que t'han indicat, més guanyes. És molt divertit. GeoGuessr.
GeoGuessr, apuntem-ho. Fran Domènech, amb què has perdut el temps avui?
Doncs mira, he perdut el temps llegint històries de gent que torna a casa per les vacances. Vacances de Nadal, concretament, però no tenen un viatge plàcid. Estic parlant, atenció, de 259 persones que viatjaven en un avió per començar les seves vacances. Van sortir d'Amsterdam i es dirigien a Ciutat de Mèxic i van veure com l'aparell havia de fer un aterratge d'emergència a les Bermudes. No està malament.
Estan posats a parar. Parar a les Bermudes no està malament.
El problema és per què es va aturar aquest avió i va haver de fer aquest aterratge d'emergència. Per la pudor que feien els 100 porcs que anaven a la bodega.
Ai...
Després de 7 hores de vol, el carregament d'aquests porcs, 100 concretament, feien, segons els pilots, impossible continuar el trajecte, i aquesta olor tan desagradable va fer que s'aturessin a l'Atlàntic, segons han explicat els mateixos pilots. Clar, aquí hi ha moltes preguntes que ens venen al cap, sobretot.
És
habitual que viatgin animals a la bodega?
Han estat a Osona, aquesta gent?
No han estat a Osona. Aquesta és l'altra pregunta. Aquests avions de mercaderies normalment transporten animals, en aquest cas eren porcs, però també poden transportar gossos o gats. El que és més interessant és si habitualment comparteixen o no el trajecte amb les persones. Hem vist el testimoni de Ricardo Hernández a les xarxes, que era una de les persones que viatjava aquest avió, a bord d'aquest avió, i ha explicat que des de la tripulació li han dit que han transportat cavalls, lleons i fins i tot balenes en aquest tipus de vols que han viatjat d'Amsterdam a Mèxic. Això és el que ha dit
l'Orca Ulisses.
Això és el que ha dit Ricardo Hernández allà. Ara, molta gent, a banda d'aquestes preguntes, també vol saber com ha acabat tot plegat. Què va passar amb aquells...
porcs.
No, amb els porcs i amb els tripulants i amb els passatgers. Primer, els tripulants i la passatgers van dormir en un hotel, tranquil·lament, això sí. I l'endemà van poder tornar a Ciutat de Mèxic, això sí, sense porcs a la bodega. És a dir, van poder seguir el seu viatge.
Sí, els porcs es van quedar... I com van fer arribar els porcs a la destinació?
Els porcs es van quedar custodiats per un equip de veterinaris, això sí, perquè, clar, ells havien de fer també el seu viatge a Ciutat de Mèxic. I fa dos dies, els fets van passar a principis de la setmana passada, i aquest cap de setmana els porcs van viatjar amb un avió especialment destinat a mercaderies, un avió buit, en aquest cas sense passatgers, i també van arribar, és a dir, amb dues tongades, a Ciutat de Mèxic, els porcs, per tant, han arribat...
Amb avió, no han hagut d'anar caminant,
No, han anat en avió els dos, sí.
Molt bé, un detallet de no fer-los anar caminant, pobrets, a sobre que els diuen que fan mala olor. Esther Vallès, què m'explica vostè?
Doncs mira, ara ens posem una mica endogàmics i ens mirem al melic. Avui us porto un tema del que ens agrada, de Catalanó. Una usuària a X ahir preguntava a l'Optimot, que és el Departament de Solucions a tots els nostres dubtes, bàsicament, el següent. Bon dia i bona hora, @optimotcat, Tenim un equivalent al català per aquella expressió de aprovechando que el Pisuerga passa por Valladolid?
Vosaltres
I en tenim o no? Expressió?
No.
Jo la dic molt.
Però...
Ha de ser fluvial, també?
No ha de ser fluvial.
Llavors, dic que el Ter aquesta. Passa per Girona.
Sí. Optimot, com sempre, es va remengar i va respondre. Es podria fer servir l'expressió fer-s'ho venir bé, o dir amb un to irònic, aprofitant la vinentesa. Aquesta segur que la deus tu,
sí,
Brigitte.
Sí, aquesta és molt antiga, sí,
ara que, ve el cas, o ara que ve a Tom, per exemple. També documentem, i aquí és on hi ha la trama, com que s'ha casat el fill del rei, enguany plantarem carxofes.
Com que s'ha casat el fill del rei, enguany plantarem carxofes.
Nosaltres hem fet recerca.
Una relació molt lògica.
Sí. I hem trobat que Eugeni Sempere Reig, que és un lexiòleg molt reconegut del COI, documenta que un parent seu, un oncle polític del seu pare, de nom Miquel Moltó, la deia als anys 50. És a dir, el que vol dir és que és un nexe d'unió entre dos temes que no tenen res a veure o que fins i tot són completament contraris. Què diu l'Eugeni? Actualment, aprofitant la crisi econòmica, per exemple, molts espavilats planten carxofes. Aneu en alerta i no us deixeu enganyar. És a dir, quan volem fer alguna cosa de la que no ens atrevim, diem aquesta frase feta. Així que ja la sabeu en català.
No, no, i a més ja és temporada, nena, o no, de carxofes?
Encara no, eh?
Encara no,
diria que no,
més
gener i febrer, no?
Sí, falta fred.
Si algú ens ho sap dir, ja ho sabeu, el 607-070901, sempre línies obertes, al WhatsApp de la tarda, el 607-070901. Això i moltes coses més des d'ara i fins les 7. Atents a la ràdio, perquè...
Sí, està bé la tarda, nens.
Bé, ahir no.
Ahir no.
Ahir ho vas dir malament.
Ahir no bé, ni no bé.
Què t'hi dic, presidenta? És així o no? Paper de rates.
Ai, per favor, va, fem una pausa i a la tornada sobre taula.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
Feliç brindis amb Gourmet La Vanguardia. Feliç brindis amb Gala de Vallformosa, gran reserva original de rovellats i perles d'or de Naveran. Una selecció de 6 ampolles de caves d'alta gamma a un preu extraordinari. Ara, per només 59 euros, aconsegueix els brindis més feliços a gourmetlavanguardia.com. Aquest Nadal regala la nova traducció de Middlemarch de George Eliot, la gran novel·la victoriana. Amor, corrupció, enveges, dones malcasades i valentes i joves que volen canviar el món. Tot això i més ho trobareu a l'obra mestra d'una de les millors escriptores de tots els temps, publicada a la Bernat Metge Universal per la Casa dels Clàssics. Ja a llibreries.
The Factory Barcelona. La fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Enmig de tanta frenesia, trobar la calma sembla una utopia. O no? A la Mira fem periodisme a foc lent, de xup-xup, que s'allunya de l'actualitat efímera. Expliquem històries que parlen de tu, que parlen del país amb una mirada humana i propera. La Mira, la revista de no actualitat que t'arrela. Entra a lamira.cat i subscriu-t'hi.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. Si no plou a les capçaleres dels rius, els embassaments no s'omplen. Per això, estem posant en marxa sistemes d'estalvi i generació d'aigua que no depenguin de la pluja. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Gràcies per respirar esperança. Per donar aire a la investigació. Per solidaritzar-vos a ple pulmó per les malalties respiratòries. La Marató de 3CAT. Milions de gràcies.
Ja el tenim aquí! El sorteig de la panera més gran del món! I ve carregat, carregat de regals!
Per gentilesa de...
La Grossa de Cap d'Any.
Vueling.
Puma.
Borges.
Cotet.
L'Aquàrium de Barcelona.
Restaurant Windsor.
Capravo.
Wonder Photoshop by Fujifilm.
Cervesa 1640.
Cellers Domenys.
PortAventura.
Vinga, què esperes? Participa en el sorteig del Font.cat i... guanya-ho tot!
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carol.
5 minutets i seran 4:45 de la tarda. Va, serviu cafè a casa, que comença ara sí la sobretaula.
Torrons i xocolates Virgínies. Els de sempre, els de tots, ens porta cada dia la sobretaula.
Alerta, perquè us porto novetats. Mira, escolteu això.
We have 3 boys in 3 schools in 3 different boroughs. I work on one side of town and my daughter goes to school.
No és una estrena de cine, és l'anunci d'un nou servei d'Uber que es diu Uber Teens. I a l'anunci hi surten pares, o més aviat mares, les que sentim preocupades perquè no arriben a temps de portar els fills a l'escola, a l'extraescolar de torn, després tornar cap a casa. De fet, l'anunci acaba així.
It's called Uber for Teens, but it's really for parents.
Diu, es diu Uber per adolescents, però en realitat és Uber pels pares, diu aquest testimoni. Doncs bé, aquest servei ja està disponible a casa nostra per a tranquil·litat de pares i mares, per la comoditat de fills i per l'alegria de les arques d'Uber. Havíeu sentit a parlar d'aquest negoci?
Avui que sabia que en parlaríem, diguéssim.
És un negoci, ara us expliquem de seguida com funciona. A veure, Esther Vallès, explica'ns com funciona i de seguida parlem amb la nostra experta en adolescència.
Doncs mira, la cosa més o menys la podem descriure en 5 punts. El primer és que d'entrada es tracta, òbviament, de tenir l'aplicació Uber. Un cop aquí dins, el fill o filla adolescent té el seu propi perfil. La segona és que l'adolescent pot sol·licitar ell mateix el servei per al trajecte que vol fer, per exemple, per anar de l'escola a l'extraescolar que li toqui o per tornar de la discoteca de matinada. El tercer punt és, a partir d'aquí, els pares tenen la possibilitat de monitoritzar el trajecte en tot moment i en temps real. Un cop fet això, el quart punt és que els pares també poden posar-se en contacte en tot moment amb el conductor del seu fill durant el viatge, i a la inversa, el conductor pot contactar els pares quan sigui per comunicar-los el que consideri. Per últim, la plataforma assegura que les persones que condueixen aquests cotxes són conductors altament qualificats i que han estat sotmesos a una verificació d'antecedents exhaustiva.
Què us sembla així d'entrada la proposta?
A mi horrorós, nena.
Oh, per què?
Ah, sí, d'entrada, després ja ho desenvoluparé.
D'entrada horrorós, i a tu?
Bueno, jo crec que els taxis han fet això tota la vida, també, no? Vull dir que no s'han inventat la sopa d'all, diguéssim. També és veritat que estem parlant d'una cosa que podrà utilitzar gent que, bueno, d'un cert estatus econòmic, és un servei dedicat a un cert tipus de gent que pot fer servir aquests privilegis i aquestes comoditats. D'entrada no em sembla malament. Jo he fet servir moltes vegades avions des dels 12-13 anys sol i et posaven aquella pancarteta que et penjaven aquí i t'acompanyaven pels puestos i arribaves. Suposo que és una mica agafar el mateix principi aquest dels avions.
Correcte.
No? Que tu entraves als aeroports i de cap i volta aquell menor d'edat podia anar a la porta d'embarcament, podia volar i podia anar fins a la porta de sortida de la següent ciutat i algú els recollia i tenies tota la garantia de que aquella criatura ningú la segrestava ni li passava res. No? Però, bueno, no ho sé. Bueno, en principi jo confiaria també en un taxista o en una taxista. Vull dir que no us flipin.
De dir-li a un taxista, escolta, m'enviem la ubicació, no? Ubicació en directe, i així vaig controlant per sí. On va la meva criatura. A veure, Brigitte, vols dir alguna cosa o saludo l'experta?
Saluda l'experta, nena.
En volem parlar amb l'Anna Romeu, que ella és psicòloga, és experta en educació emocional, i fa ben poc que ha publicat un llibre que es diu Benvinguda a Adolescència. I la saludem a ella perquè, pràcticament, aquest anunci va dirigit als adolescents. Anna Romeu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, tu que d'adolescència en saps una mica, trobes que és d'entrada una bona idea que els pares et puguin això monitoritzar a través dels trajectes d'Uber o que subcontractin, diguem-ne, perquè aquí hi ha diferents variables, que subcontractin la cura dels fills a un conductor o conductora?
Exacte. No, d'entrada, excepte algunes ocasions especials i en podem parlar, no em sembla una bona idea. Estic d'acord amb la sobretaula,
Com la Brigitte, no? Així d'entrada no et sembla bona idea.
D'entrada no.
Trobes que és més una eina pels pares o pels fills?
Sí, la veritat és que trobo que és un fenomen sociològic que ens ha de fer pensar cap a on anem, a nivell social. Hi ha molts aspectes darrere d'aquest anunci i d'aquesta creació de necessitats, perquè crec que és això, no? Una empresa que ha decidit crear una nova necessitat en els pares i mares d'adolescents. Mira, saps què m'ha recordat a mi? M'ha recordat molt quan van sortir i es van posar molt de moda les llars d'infants amb les videocàmeres funcionant sempre, i tu podies estar a qualsevol lloc i monitoritzant què estava passant amb el teu fill o la teva filla. No és necessari. Excepte algunes situacions, no és necessari.
No és necessari, eh? Per què no és necessari, Anna?
Doncs perquè excepte algunes ocasions, ja ho dic, però és que hem de deixar que les coses vagin passant. Estem fomentant un comportament molt ansiós, sí, molt ansiós, molt controlador, creant desconfiança, a banda de que estem coartant la necessitat de l'adolescent d'aprendre a moure sol pel món, no? Ja tenen un telèfon mòbil que estan pràcticament tots geolocalitzats. No és necessari tot això. I després és veritat això que deia de la necessitat social. O sigui, crec que hi ha... que no sé si és la idea que volem donar als nostres fills, que per anar d'una banda a l'altra has d'agafar un taxi sempre. No sé.
Clar, jo crec que això, el matís és que està plantejat pels Estats Units, i allà sí que és veritat que certes poblacions es mouen molt en cotxe, no? Totes, o les que no són grans capitals amb moltíssima població. Anna, els pares teòricament queden tranquils, els fills en teoria hi guanyen comoditat, però clar, des d'un punt de vista pedagògic, tu ara em deies, fomenta aquests comportaments de ansiosos, però què els estem ensenyant a les criatures amb aquest tipus d'aplicacions?
Parlem d'adolescents, per tant, estem parlant de persones de 14, 15, 16, 17 anys que els estem dient que no poden fer la seva vida habitual de forma lliure i autònoma. Els estem incapacitant, els estem convertint en nens, no? Una cosa és la que comentava de l'avió, no? Però, clar, volar és una situació extraordinària.
Sí, 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 sí.
Però anar a futbol, doncs, qui va a futbol en taxi, no?
Clar.
No sé, o anglès, o no, música.
Després, si m'ho permets, també hi ha aquesta cosa de inventem-nos serveis per substituir l'absència dels pares.
Sí.
Que aquesta és l'altra. És a dir, com el capitalisme, com el mercat comença a inventar-se aquestes falses necessitats per suplir, per complementar algo que és evident, que és els pares que es dediquin a treballar tot el dia, el màxim d'hores possible, els fills ja els anirem col·locant en invents i serveis i terceres persones i terceres empreses que se'n facin càrrec, no? I tothom té molt parcel·lat que els nens, perquè la gent es pensa que els nens només s'eduquen a l'escola, que l'escola ho ha de fer tot, que després quan surten de l'escola faran 1.000 extraescolars, que els pares no hi seran, que es veuran una estoneta abans d'anar a dormir, i aquell nen no el reconeixeràs quan arribi als 18 anys i diràs, però què ha passat? Per què em parla així de malament, aquesta criatura? Llavors, bueno, com més invents fem perquè aquesta parcel·lació sigui cada vegada més grossa, jo en aquest sentit soc super a favor, i ara que se m'entengui, trobo a faltar la família tradicional. I ho dic en el sentit de que més igual si és l'home o la dona.
Però hi hagi algú a casa.
Trobo a faltar que hi hagi algú a casa.
I quedin implegats, i que comparteixi les coses plegades, bueno, que convisqui, nen, que això els han col·locat en un taxi, nena.
Sí.
Estic escandalitzada.
Però tampoc és culpa dels pares, és que al final els models que podem accedir són aquests, no?
No és culpa dels pares, els pares fan el que poden, s'adapten al que hi ha, però és veritat que en el nostre país, per exemple, que parlem, per exemple, del tema de l'habitatge. Ui, és que el tema de l'habitatge és gravíssim, no podem pagar, no. El tema de l'habitatge és gravíssim perquè tenim uns sous de merda i hem de treballar el doble per tenir un sou de merda. Si tinguéssim un sou de meravellós, no tindríem un problema amb el tema de l'habitatge. Doncs això amb tot, amb la cura dels nens, amb la cura... Ui, és que no hi ha... No, quina natalitat més fluixa que tenim a Catalunya. Collons, no
em vull.
Com ho fem?
Després, com no me'l posi a la butxaca, no?
No, doncs pues, res,
Anna,
coses
per obrir el ventall, clar, amb aquest tipus de serveis, potser el que no estem fent és ensenyar-los a confiar en ells, en deixar que s'equivoquin i que s'espavilin, no?, els adolescents, que és una etapa que has de deixar una mica això.
Sí, perquè tot el que dèieu és cert, però és cert sobre els nens petits. Els nens petits han d'estar acompanyats amb els pares sabem que hi ha unes certes edats en què els pares a les tardes són bàsicament taxistes, nosaltres, no?
Però quan arribem a l'adolescència, això ha de canviar, no? Un nen de 14 o 15 o 16 anys ha de poder anar, ha de poder tenir certa llibertat per anar sol als llocs, ha d'aprendre a utilitzar els serveis públics i perdre's pel metro o agafar l'autobús equivocat, ha de poder fer aquestes coses. Ja tenen un mòbil, que si necessiten ajuda la poden demanar. Llavors, clar, ara ja entrem en una edat, l'adolescència, en què tot això ha d'anar canviant, no?
Mm-hmm. Sí, ara estava pensant, estava recordant una anècdota, perquè, clar, perdre's és part del procés d'aprenentatge, no? Recordo un dia que vaig trucar amb un pare que jo anava en cotxe, al principi de conduir. Papa, m'he perdut, estic a la ronda, no sé què. I em va dir, espera, important, tens gasolina? Dic, sí. I em va dir, vale, adéu, ja tornaràs. I em va penjar. Ja em va penjar i vaig estar tota la tarda, ronda amunt, perduda per la Gran Via. Al final vaig tornar a casa. 3 hores i mitja ja més tard.
Però des
d'aquell dia, nen, totes les rondes sé perfectament com funcionen, no?
Ara. Què vas aprendre?
Mama, estic a la Nacional 11. I em va dir, estàs a Badajoz, fill meu?
A la Nacional 2, en tot cas.
Palito.
Clar, ara els tanquem en una bombolleta amb un sí, taxista filla. Professional al sí, que filla. Estem monitoritzant de lluny i no deixem que aprenguin tot això.
Mm. Els hem de deixar aprendre, no?
Sí.
Equivocar-se
sí.
Tornant de matinada potser és una bona manera d'aprendre de la vida, no? I a més hi ha un altre factor, els adolescents d'ara, no sé si els acaba, o els d'abans, no sé si els acaba d'agradar això de sentir-se monitoritzats pels seus pares, perquè clar, això és posar en contacte el taxista amb els pares amb el taxista, a la vegada amb la criatura.
Sí, segurament no, se'ls haurien de preguntar, però a nosaltres no ens hagués agradat, a ells tampoc. Ja, i ells ho estan molt més que nosaltres, repeteixo.
I hi ha un perfil d'adolescent ansiós, ell, no siguin els pares, és a dir, que sigui un sí. Adolescent que li costa justament separar-se perquè no s'ha separat a vegades mai, perquè també, ara dèieu, no? La família que no hi és mai, també hi ha la família que hi és sempre. I això que dèiem, sí. Que sobreprotegim, etcètera, etcètera, vull dir que hi ha diversos models, evidentment. Pot ser que hi hagi un adolescent doncs, que troba a faltar l'empara aquesta que ha tingut sempre els pares i que no sàpiga desenganxar-se i que si li dius agafa't un taxi o agafa't un autobús li exploti el cap?
Sí, evidentment. Ells són el resultat del que hem creat els pares i mares. O sigui, que si han tingut un pare o una mare que sempre ha estat a sobre, que ha vigilat, vigila no caiguis, vigila no et perdis, vigila no et deixis els deures, doncs, evidentment, ells hereten també aquest comportament i aquestes pors, no? No se saben autònoms.
Clar. És que digues, Esther.
Llavors no se pot fer.
No, que l'Anna, quan ha començat a dir que no ho trobava del tot bé, hi ha hagut que en algunes ocasions sí que ho troba bé. En quines són aquestes? Quins exemples ens pots posar que això sí que serviria?
Jo diria, la utilitat més gran que li veig a aquestes coses és, per exemple, a les nits, no? Quan surten de nit, sobretot les primeres vegades que surten, que llavors els pares i mares fem de taxi i ho fem a altes hores de la nit o quedem a les 4. Bé, jo crec que en aquestes ocasions, per exemple, podria estar bé, perquè és un moment més perillós i equivocar-se pot tenir repercussions o conseqüències més grans, no? Equivocar-se de dia perquè vas a futbol i agafes el metro incorrecte i arribes 3 hores tard no passa res. Equivocar-te de matinada amb tots els perills que hi ha pel carrer sortint d'una discoteca ho veig una mica... Doncs pues mira, potser més és més segur, no? Clar. Sí, és més segur agafar. Aquí sí que, per exemple, ho he vist per un tema de seguretat i perquè ells són molt inexperts, no?, amb aquestes coses. Mm-hmm. No estic parlant d'un adolescent de 18 o 19 anys, però sí de 14, 15, 16 anys, les primeres vegades que surten, no?
Crec que queda clar.
Sí, sí.
Anna Romeu, psicòloga, experta en educació emocional i que fa ben poc ha publicat aquest llibre que en vàrem parlar aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, que us recomano. O bé comprar el llibre, posar-lo a la carta dels Reis o, si no, escoltar la secció que vam fer aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, que es diu Benvinguda a Adolescència. Gràcies, Anna. Una abraçada.
Gràcies a tu. Bona tarda a tots.
Adéu. Passen 8 minutets de 2:45, de 5 de la tarda. Fran Domènech, què ens diuen els nostres oients? Perquè hem preguntat lo de la carxofa, eh? És època de carxofes, ja?
Mira, la Roser ens ha dit que ja ha tastat les carxofes, perquè a més fa fred i estan boníssimes, però nosaltres el que hem fet és mirar el calendari del pagès, que és el que ens delimita
a
quina fruita i quina verdura hem de menjar cada temporada. Llavors, el que hem d'explicar és que, en principi, les primeres carxofes ja les podem començar a menjar al novembre, és a dir, del novembre fins a l'abril.
Ah, sí, tan aviat,
Segons el calendari del pagès. Però els millors mesos...
Ja us ho deia, no m'heu fet cas.
No t'escoltàvem.
No, però ara subratllo el que tu has dit, Biel. Els millors mesos per menjar-ne són desembre gener,
sí, senyor,
i febrer. I una mica de març a tot estirar, segons el calendari del pagès. I una altra cosa que també afegeix al calendari del pagès és l'origen sobre la paraula carxofa, que ve de l'àrab, en aquest cas, el carxuf, concretament, que vol dir llengüetes de terra, que fa referència a la forma de les fulles de,
tot el
de
seu
la planta.
No,
no us passa a vosaltres quan algú diu carxofa que us ve al cap immediatament Salvador Dalí?
No.
No, tu més et passa tu. Salvador, que té uns vídeos molt antics, aquests en blanc i negre. Sí, no te'n recordes?
No recordo.
Carrixofa! Sí, no. És meravellós.
El buscaré.
A mi l'Ànec va explicar a la senyora Rius el que li va fer fer.
Qui?
Ah, Sí, sí.
Ai, no, expliquis això. Per cert, em diuen una altra cosa a través del WhatsApp, el 607-070901. Diuen, és ben fàcil, màniga llarga, temps de carxofa.
Vinga, doncs.
No està gent malament, màniga llarga, temps de carxofa.
Sí, bueno, val per tot, això també.
Que coincideix amb una etapa, perquè us he dit, els bons mesos són gener, febrer i a molt estirar març, coincidiria amb el calçot. Ara m'ho busques.
Doncs sí,
el calendari del país. Màniga llarga, gener, febrer,
castanyes. Màniga llarga, granes. Màniga llarga, torrons.
Va, fem una aturada i de seguida tornem aquí a la sobretaula parlant d'aquesta nova figura que hi haurà en els rodatges de cinema, el coordinador coordinadora d'intimitat.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Posa un plat més a...
Del 20 al 30 de desembre, Festival de Nadal a la plaça de Catalunya. Activitats gratuïtes per a tota la família. Matins d'espectacles, tardes de dansa i circ, nits de concerts. I un espectacle itinerant portarà el festival als districtes. Informa-te'n a barcelona.cat/Nadal. Bon Nadal i bones festes. Ajuntament de Barcelona.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Jove Orquestra Nacional de Catalunya arrenca el 2025 amb la Pastoral de Beethoven i la Sinfonia número 99 de Haydn. Els joves músics compartiran faristol amb el grup de referència Band d'Art el 4 de gener a l'Auditori de Salou i el 5 de gener a l'Auditori de Barcelona amb el concertino i director Gordon Nikolic. Més informació a jonc.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Virreina Centre de la Imatge presenta Poesia, Tipografia i Comunicació de Masses de Josep Iglesias del Marquet, pioner del mail art, el collage i la poesia concreta i experimental a Catalunya. Del 16 de novembre al 30 de març. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Nadal és llevar-te cridant, perquè han passat els Reis. És dir, aquesta escudella és brutal. És pujar la cadira per fer el versè. Nadal és caga, tio. Nadal és corre, que comencen les campanades. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
2 minutets i seran 4:45 de la tarda. Temps de...
de carxofes, eh? Us hem demanat avui quan eren temps de carxofes al 607-070901. Ens ho heu dit ja. En Fran ho ha buscat al calendari del pagès i també has buscat el tema... calçots.
El tema de calçots també és del novembre a l'abril, com sí? deies, però és que la font, en aquest cas, és la Generalitat de Catalunya,
sí,
que té un apartat dedicat als calçots. És temps de, es diu aquest apartat.
Ah, sí, m'agrada.
Canalsalut.gencat.
Si tu entres a la web del Gencat i tens tràmits, multes, sí, salut i calçots.
Calçots, allà destacat.
I ara mateix hi ha una infografia aquí que tinc
destacada. Passa-m'ho, això, m'encanta.
Amb tot tipus de curiositat sobre els calçots, maneres de cuinar-los, quan creixen, etcètera, etcètera.
No sabies què d'aquest ens agrada tant.
Sí, correcte.
M'agrada
no
molt, això.
Tu sabíem que era del novembre a l'abril? Doncs no. Tu sabies, Biel?
Jo vaig sentint cada any que s'avança, però no sé si ja és llegenda urbana o és que tot no ho sé.
Però jo el que volia dir, que això del pagès està molt bé, però no té en compte ja el canvi climàtic.
Oh, ara ho haurà d'adaptar. Ho haurà d'adaptar.
Doncs mira, és una suggerència que els hi pots ajudar.
El 607-070901, entre d'altres, les carxofes amb pernil o en truites o com xips cruixents per sopar, ja van que volen. Això ens ho diu un dels nostres oients.
Jo ja me'n vaig fotre un pot d'aquestes amb conserva a la graella, boníssimes.
O sigui, en conserva?
Hi ha unes amb conserva a la graella... Amanides boníssimes.
Això no ho he provat, però no s'ha vinagrat?
El que anava a dir jo també, per això no, nena.
Però la graella ho fas tu o la graella venen ja?
No, ja venen fetes a la graella i amb una mica, si és una mica, amb una magnada d'oli i tal.
Una pregunta sobre calçots. Què hem vist a la Generalitat de Catalunya de les curiositats? Només en faré una per veure com anem de coneixements calçotaires.
Però ha de respondre a la gent al WhatsApp?
No, que podeu respondre a vosaltres. Mira, quants calçots surten d'una ceba?
No ho digueu. Quants calçots surten d'una ceba? El 607-070901, el primer que l'encerti, s'emporta avui un lot de galetes Virgínies. Quants calçots surten d'una ceba? El 607-070901. No donis pistes.
Sí que diré que no és que de cada ceba surti aquest mateix número, sinó que d'una ceba en poden arribar a sortir un tipus determinat de números molt alt.
Brigitta, què saps?
Perquè, nen, el Baix Camp i l'Alt Camp està tot junt.
No diguis res, Brigitta.
Som terra de...
Va.
I Amposta fa la Fira de la Carxofa, boníssima.
Ara de seguida recuperem aquest tema de calçots. Abans, però, canviem de tema. Des que va esclatar el moviment Me Too a Hollywood, hi ha hagut algunes rèpliques a diferents punts del món i en diferents àmbits, tot i que de manera tímida aquí han començat a esclatar alguns casos i sembla que per fi les coses estan començant a canviar. Des d'aquella Maria Schneider, a qui van violar, recordareu, rodant la pel·lícula L'escena de l'últim tango a París l'any 72, al dia d'avui, hem evolucionat fins al punt...
Salut. Salut.
Gràcies.
Salut.
Si no estàs bé, per què vens, nena? Sí, si el Barabier ho fa bé.
Fins al punt de veure necessari que en un equip de rodatge hi ha d'haver una nova figura, la coordinadora d'intimitat. A partir del mes de gener, l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, comença a fer formació per poder instaurar aquesta figura. Biel, tu que ets actor, a favor?
Absolutament a favor. I ara faré de vuelo cebolleta, però és que jo porto molts anys dedicant-me a això, n'he passat de tots colors, n'he vist de tots colors. M'ha tocat... Estàs fina, eh? Això de sentir-ho no és el Fran.
T'he tocat la trompeta.
Apretant un botó, és la, és la Carot. No, el que deia... Mira, ja parlaré amb franquesa. Jo la primera pel·lícula que vaig fer, que es deia, es diu La teta i la lluna, sí, i hi ha una escena en la que jo... En la que jo m'amava del pit d'una dona. Jo tenia 9 anys. Ho van fer de la manera menys traumàtica possible.
Com
però
ho
vau
fer?
Jo hagués agraït. Bueno, el Vigues tenia molt de tacte i... Bueno, tenia molt de tacte i m'ho explicava tot com si fos una mica un conte i tal, però això és una cosa que a mi, per exemple, no se'm va dir al principi. Sinó que va ser,
de fitxar, diguem,
va ser una cosa que van dir, bueno, hem pensat que es podria acabar així i m'ho vaig trobar una mica allò que dius, bueno, ho has de fer perquè és l'última escena de la pel·lícula.
Wow.
I ho haurem de fer perquè a mi em feia una vergonya terrible.
I perquè tenia tens 9 anys.
9 anys.
Clar.
I va ser una mica, bueno, he de dir que no ho recordo com algo traumàtic, però sí que hagués agraït una figura d'algú
que t'acompanyés,
que m'acompanyés,
no?
a tot això. He de dir que el Vigues va fer molt aquesta figura i m'ho va fer entendre molt bé dins de la dimensió artística de l'assumpte, no? Clar, però a mi em feia molta cosa.
9 anys, criatura.
I amb aquesta dona, jo ara li hauré de menjar el mugró aquí davant de tothom, hauré de xuclar-li el pit. I si s'enfada? I si li faig mal, jo, evidentment, no? I si... Però ja em deixarà fer això tan estrany? I després, rodant altres coses, veus que és algo que s'ha deixat anar de la mà de Déu una mica, i veus a companyes que no ho han passat bé, que han tingut moments molt incòmodes, o que de vegades les coses no s'han pactat prou, no s'han pactat prou els límits, les coreografies són de vegades massa improvisades, i de cop, què ensenyo, què no ensenyo... Tot això s'ha de parlar, s'han de delimitar molt bé el terreny de joc.
Clar, igual que pactes un guió, no?
Clar.
S'ha de pactar una coreografia, o fins on ensenyes, o fins no.
És que a més també es pacta, no, ja es fan coreografies de combats, baralles, cops de puny. Tal per què no et fotis un cop de puny? Pues, entenc que en aquest sentit també doncs, no hi hagi una mossegada més, una tocada de més, una qualsevol cosa de més, no?
Tal qual, tal qual.
L'altre dia ho parlava la dona del Roger Escapa, la Diana
sí. Gómez.
En aquesta sèrie que està fent, que des del minut...
Valèria,
des del minut 1, ella va encenent els pits i han tingut que passar... tres temporades o tres capítols que se li ha vist el cul en el protagonista. Home,
o sigui, tres temporades, sí.
Encara sí, estem així. Viatge. La dona al pit és normal i a l'home, per veure-li un tros de saquet ibèric, sí. Has esperat tres capítols.
Doncs mireu, ara que parlàvem d'aquesta coordinadora d'intimitat, parlem amb la Lola Calvo. La Lola és cineasta, Clavo, disculpeu. La Lola és cineasta i és la primera coordinadora d'intimitat catalana. També és una de les coordinadores del curs que farà l'ESCAC. Lola Calvo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Lola, coordinadores d'intimitat en femení, tu vas ser la primera, però sou moltes dones ara?
Vaig ser la primera a Catalunya, però ja n'hi ha bastantes més. I no som només dones, haig de dir. Som majoria dones, uh-huh. Però per sort també comencen a haver alguns nois i persones no binàries i la idea és que el col·lectiu creixi en totes dimensions. Mm-hmm. Però ara mateix, a tot l'estat espanyol, som unes 15, més o menys.
Lola, entenem per intimitat escenes relacionades amb el sexe, amb cossos nus o amb coses que generin incomoditat. Ara no sé si senties el Biel, no?, que ens explicava de la seva escena a La teta i la lluna. Això seria clarament un cas que hauria d'abordar una figura com la teva.
Sí, sí, clarament treballem molt amb nens, amb infants, amb adolescents també. I tot el que sigui contacte físic... per exemple, això, amb infants i adolescents, sempre estem allà. Encara que no sigui de caire sexual, pot ser un contacte doncs, familiar o entre amics. I a part de les escenes de sexe, òbviament, i de nus, doncs, també, per exemple, treballem molt escenes mèdiques o de parts, o d'avortaments, o d'exploracions. Inclús també escenes de violència domèstica, per exemple.
Aquest curs és nou, ja teniu moltes inscripcions a l'ESCAC?
Sí. Bueno, ja està tancada la inscripció, sí. Tenim molta gent interessada, però bueno, és important també dir que no hi ha feina encara per tothom, per tant, el que anem fent és formar sobretot a gent que ja ha començat la formació o la seva pròpia formació a altres països o de manera independent. Llavors volem com que aquesta gent tingui l'oportunitat de poder fer una formació aquí tancada, nostra, no? Sí, a casa nostra, adaptada a la nostra indústria i amb tots els elements necessaris, perquè realment formar-se és molt complicat ara mateix.
A més, hi ha produccions en què aquesta formació ha de ser certificada, és a dir, no és senzill trobar llocs on realment et puguin certificar això. Hi ha produccions estrangeres que per contracte demanen que els assessors d'intimitat, els coaches d'intimitat tinguin aquesta certificació i, per tant, aquí ens estem posant les piles amb això perquè també acollim rodatges britànics o americans que
és obligatori, allà
que tenen
figura,
aquesta obligació. Sí.
Sí, és molt important això de la certificació, de que siguin persones que no només tinguin una miqueta d'idea, sinó que haguem fet un recorregut de formació complet, perquè és una feina amb molta responsabilitat i no podem oblidar-ho. I això és una cosa que també insistim molt a les productores aquí, de quan busquen algú, assegurar-se de que aquesta persona té una certificació i un recorregut professional, perquè si no pot ser encara pitjor per la teva producció.
Sí, mira, jo fa unes setmanes vaig estar a Eivissa rodant un curtmetratge i hi havia unes escenes molt senzilles de llit, però gairebé que no eren amb roba, una cosa molt d'allò. I hi havia la figura d'un coordinador d'intimitat, un coach d'intimitat, una dona estrangera en aquest cas, que havia tingut la certificació fora de l'estat espanyol, i és que, clar, és que ho facilita tot tant.
Clar, per començar ho normalitzen, no et deixen tirat de la mà de Déu, no? I passes a professionalitzar una acció que potser pot resultar incòmoda si no ve guiada, no,
sí.
Lola?
Sí, sí, totalment. La idea és aportar a per tothom que el rodatge sigui més fàcil, més còmode, més professional, que les escenes surtin millor, i també no només el rodatge, sinó la preparació, no? Que no sigui això el que deien abans, no? Que no sigui deixat de la mà de la espontaneïtat de cada intèrpret o director o directora, sinó que hi hagi una tècnica, no? Un mètode de treball respectuós per tothom i creatiu alhora, clar.
I també imagino que feu una mica d'intermediari, Lola, perquè ara imagina que jo sóc una actriu, que veig una escena i dic, ostres, jo no em sento gaire còmoda amb aquesta escena tal com està escrita. També vehiculeu la comunicació amb direcció?
Molt. Una de les coses que més fem és ser aquesta peça intermediària de comunicació, perquè és molt difícil de vegades dir-li, no?, a la persona de poder, encara que tinguis confiança i tot, doncs que una cosa no vols fer o que no et sents còmode amb una cosa que havies dit que sí que faries i que de cop no sents que puguis fer. Llavors fem molt aquest paper d'intermediari per de mitigació d'aquestes dinàmiques de poder que existeixen i no les podem evitar, i també de buscar solucions, no? És molt també la nostra feina de dir, bueno, si això al final no ho podem fer com ho havíem parlat, pel que sigui, doncs anem a pensar una manera tots junts de poder solucionar això i fer-ho d'una altra manera que també funcioni per la història.
Clar, no? Suposo que vosaltres també veieu i detecteu una parella que ha de tenir, per exemple, una escena de llit més o menys explícita, però imaginem-nos que és bastant explícita i que hi ha un contacte bastant heavy metal. Vosaltres de seguida detecteu si hi ha alguna incomoditat, si hi ha algú que allò no s'hi acaba de sentir bé. Suposo que afinar molt bé la mirada respecte d'això, sí, i poder acompanyar és el més important, no?
Sí, vas entrenant una miqueta la mirada, sí, i a llegir el llenguatge corporal de la gent. També no podem fer de... No, no som cangurs de ningú i tothom ha de ser responsable de les seves accions, no? Però sí que el que fem és comunicar-nos molt també per separat amb totes les persones que participen a l'escena, per saber realment com estan, com se senten, si hi ha alguna cosa. A vegades són coses molt senzilles i molt petites en realitat, que t'estan preocupant i se'ls fan molt grans, no? Llavors poder dir, escolta, és que a mi el que m'estressa és això, llavors jo ràpidament busco una solució perquè això no t'estigui estressant el dia de rodatge o el dia de l'assaig, no? Sinó que estigui ja solucionat.
Lola, com vas arribar tu a fer de coordinadora d'intimitat? Perquè, clar, no està arreglat això a casa nostra encara, ara comença. Com hi arribes?
Doncs jo hi arribo, a mi sempre m'ha interessat molt la intimitat com a manera de narrar les relacions humanes. Jo vinc de la direcció de cinema i és una cosa que sempre he treballat des d'allà, i naturalment jo ja havia començat a fer tallers per escriptura i direcció d'escenes íntimes i escenes de sexe, i llavors quan estava preparant un d'aquests tallers, un laboratori de creació, vaig descobrir aquesta figura i vaig pensar, això és perfecte, he nascut per això. I em vaig començar a intentar entrar, però això estic dient doncs 2020, llavors intentar... hi havia algunes cosetes online i tal, llavors fins que vaig aconseguir entrar en una formació ja més oficial de Canadà, vaig anar fent tots petits cursets i petites coses que relacionades, no? Però sempre m'ha... O sigui, diguem que és molt vocacional aquesta feina.
Doncs tan vocacional com que la Lola Clavo, cineasta coordinadora d'intimitat, s'ha acabat convertint en professora de l'ESCAC d'aquesta matèria. Lola, moltes gràcies, una abraçada.
A vosaltres.
Mireu, quatre anuncis, heu de marxar corrent?
No,
jo no, nena.
Vull resoldre això dels calçots. Esther Vallès, tu sí, marxa corrent, perquè t'enviem alerta, de seguida connectarem amb ella. Avui, al Club Tàndem, a la llibreria Documenta, aquest nou programa de la Juliana Caret i la Marina Porres, t'enviem allà, Esther.
Cap allà que anem.
Nosaltres, quatre anuncis, butlletí, i ara tornem.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
En teoria, les grans coses de la vida passen només un cop. En teoria.
Continua el camí cap a la quarta Champions. Fem que passi.
Futbol Club Barcelona Manchester City. Aquesta tarda a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Feliç brindis amb Gourmet La Vanguardia. Feliç brindis amb Gala de Vallformosa, gran reserva original de rovellats i perles d'or de Naveran. Una selecció de 6 ampolles de caves d'alta gamma a un preu extraordinari. Ara, per només 59 euros, aconsegueix els brindis més feliços a gourmetlavanguardia.com.
Soc l'Anna i dirigeixo una empresa d'energies renovables, un sector en creixement que sovint necessita professionals qualificats. Amb els certificats professionals sé que les persones que contracto estan preparades.
Per a les empreses, els certificats professionals obren les portes a disposar de persones qualificades. Són una titulació oficial que inclou un període de formació en empresa que permet conèixer nou talent. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Visita el Pessebre Vivent de Sant Guim de la Plana al cor de la Segarra.
Descobreix més de 30 escenes d'oficis perduts, amb 250 actors en un entorn medieval increïble.
Amb novetat, amb realitat virtual per gaudir del Pessebre sense moure't.
Del 21 de desembre al 12 de gener. Entrades a pessebre.org.
Aquest Nadal torna la màgia del Pessebre Vivent dels oficis perduts a Sant Guim de la Plana.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.